El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Quan va arribar el confinament l'any passat es va especular amb un baby boom que finalment no s'ha fet realitat. Més aviat al contrari, la natalitat ha tingut la seva major caiguda en anys. Catalunya ja feia uns quants anys que encadenava descensos en els naixements, però les conseqüències de la pandèmia han provocat que aquest indicador hagi baixat 18 punts en comparació amb el 2019. Les causes, la interrupció dels tractaments de reproducció assistida o les conseqüències econòmiques de la pandèmia, entre d'altres. Ens fixem en totes les conseqüències, conversant amb el director del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Albert Esteve. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Les causes principals de la caiguda de la natalitat les hem de buscar en aquestes dues qüestions que dèiem ara, en la interrupció dels tractaments de reproducció assistida i també en les conseqüències econòmiques que ha tingut aquesta pandèmia?
Doncs les causes més immediates segur que sí. És a dir, el que no sabem és que pesa cadascuna d'elles, però sabem que molts tractaments, persones que estaven seguint tractament, els van haver d'interrompre, i també sabem que la gent, quan veu que s'ennubula una mica el panorama econòmic, doncs posa el fre i diu, bueno, esperem-nos una temporada. I, per tant, aquestes serien les causes immediates.
Clar, el que passa que, ho dèiem a l'editorial del programa, no, en aquest cas plou sobre mullat, perquè ja sense pandèmia i sense aquesta crisi econòmica la natalitat anava de baixada, en certa manera, a Catalunya. Per tant, entenc que el que ha passat és que hi ha uns efectes més de llarg abast que s'han mantingut també i s'han sumat, no?
Sí, bàsicament estem ara en una conjuntura relativament dolenta per tenir fills. En primer lloc, cada vegada hi ha menys població en edat fèrtil. Perquè la gent que té ara 30 anys són gent que va néixer fa 30 anys i fa 30 anys va néixer poca gent. Per tant, si no tenim una entrada d'immigrants molt gran, ja sabrem que en els propers anys la caiguda de la població fèrtil continuarà. Per molts fills que tinguin, hi haurà pocs candidats a ser pares i mares. I la segona factor és la fecunditat, que és el que mesura quants fills tenen aquestes poblacions en edat fèrtil. I aquí el que sabem és que també tenim una fecunditat molt debilitada, molt baixa, de 1,3, 1,20 fills per dona. Llavors, si se suma poques persones, pocs candidats i amb poques possibilitats de tenir fills, doncs és la combinació perfecta perquè vagi la natalitat. I ara la crisi aquesta l'únic que fa és agreujar els factors estructurals que fa que la gent tingui poques possibilitats de tenir fills.
Clar, també hi ha un mercat laboral que fa que l'estabilitat arribi tard, no? I que quan la parella, no? La dona sola, la parella heterosexual o homosexual prengui la determinació de tenir criatures, el rellotge biològic estigui molt avançat.
Clar, correcte. I això el que fa és que si arriba el primer, moltes vegades ja no massa temps d'arribar al segon. És a dir, el que estem és que perdent molts possibles segons fills. Les dificultats a vegades de trobar parella, que també són importants, hi ha potser una tercera part de les persones de 30 anys que no tenen fills, diuen que el problema és que no tenen la parella apropiada o adequada. I llavors trobes la parella, una vegada trobes la parella t'has de poder emancipar, anar a viure amb ella, etc. Una vegada es compleix això has de tenir una certa estabilitat econòmica. I això, si ho aconsegueixes als 36 anys, doncs potser et dona temps de tenir el primer, però ja no et dona temps de tenir el segon i, per tant, no et dona temps de tenir el tercer. Nosaltres, quan calculem quants fills es perden o quants fills deixen de néixer, el que veiem és que estan deixant de néixer molts menys segons fills que molts menys primers. De primers també se'n perden bastant. Les dades el que ens diuen és que estem molt allunyats del que voldríem fer, perquè hi ha una bretxa molt gran entre el que desitja la població i el que realment assoleix. I això vol dir que Catalunya, Espanya en general i altres països d'Europa no estan aprofitant el seu potencial reproductiu, perquè ens estem quedant a mitges. Bàsicament, jo crec que hi ha una diferència de 0,8 fills per dona que no es tenen i que es podrien haver tingut. És a dir, gairebé la meitat. Podríem duplicar. No?
Clar, això vol dir que hi ha molta gent que quan se li pregunta quants fills voldria tenir diu dos o tres, no?, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
Però que en realitat quan arriba el moment de fer-ho, per qüestions X no es pot arribar a aquesta xifra.
Correcte. Mira, a la gent se li pregunta, en una enquesta que vam fer l'any 2018, que és molt bona, i se li pregunta a molta gent, que va fer l'Institut Nacional d'Estadística, se li pregunta a les dones, i als homes també, però parlem de les dones ara, a quina edat li hauria, o creu que és l'edat ideal per tenir el primer fill? I et diuen, en mitjana, 27-28 anys. La realitat, en canvi, ens posa que el primer fill es té als 32, és a dir, 5 anys més tard del que la gent idealment li agradaria. La segona pregunta que els hi fan és, escolti'm, i quin seria el tamany ideal d'una família? I llavors allà, si ho fas la mitjana, et surt dos fills. Claríssim. Però, en canvi, el que acaben tenint és 1,3. És a dir, que tenen 0,7 fills menys dels que ho diuen. Llavors, ja també se'ls fa una tercera pregunta i diu, vostè vol tenir fills? I hi ha gent diu que no, de cap de les maneres. I llavors et diuen això, t'ho diuen un 8%. I la realitat ens diu és que hi ha un 30% que no n'acabarà tenint. És a dir, del 8% que diu ni parlar-ne, el 30% que no en tindrà, allà estem perdent molta... I després se'ls fa una quarta pregunta i els diu, vostès voldrien, tenen intencions de tenir fills en els propers 3 anys? I et diuen una bona colla, sí. Si tota aquesta gent que et diuen que sí els haguessin tingut, a l'any 2019 tindríem una fecunditat de 2,4. I la fecunditat de l'any 2019 va ser de 1,17. Llavors, clar, estem molt lluny del que desitja la gent. Miris com es miri.
I això quines conseqüències tindrà a la llarga?
Això té conseqüències en diferents àmbits. A nivell individual és que frustres els plans reproductius de molta gent. Llavors, com ho viuran les persones, com reorganitzaran les seves vides, per vides que cada vegada són més llargues. No és el mateix viure 100 anys sense fills que viure 50 sense fills. I llavors, per tant, amb vides cada vegada més llargues que tinguem, paradoxalment, pocs anys per reproduir-nos i que en aquests pocs anys reproduir-nos sinó les condicions mínimes, doncs no en tindrem de fills i per tant ens quedarem durant molt de temps sense haver creat la família que volíem. Llavors jo això no sé individualment quins efectes tindrà. A nivell de societat és simptomàtic de que no funcionem bé. Que no funcionem bé en el sentit de que és una llàstima de que no hi hagi els ajuts o no hi hagi l'economia, l'estabilitat que necessita la gent jove per poder-se reproduir. Per mi és un símptoma d'un fracàs, no? Una mica com a societat, de no poder que la gent es pugui reproduir com voldria. I després, a nivell demogràfic i més general, doncs, clar, lògicament, aquest és el que a mi em preocupa menys, però lògicament doncs, això tindrà una incidència en el pes relatiu que tindran els diferents grups d'edat a la població i, per tant, cada vegada seguirà pesant més la població més gran, tots els recursos aniran allà i, per exemple, això tindrà efectes immediats en què es buidaran les escoles. Perquè una caiguda del 18 o del 19%, això vol dir que d'aquí 3 anys, quan comencin el P3, doncs hi haurà un 18 de persones menys, no? Llavors això és una baixada important.
I també és poca gent per cotitzar, ha arribat un determinat moment, no?, en què s'hauran de pagar unes pensions, i al final això també pot tenir incidència o creu que no?
Mira, això crec que l'economia pot fer molt més que la demografia en aquest sentit. Vull dir, quan hem tingut molta gent per cotitzar, tampoc li hem sabut treure partit en aquest país. És a dir, que jo sempre he tendit a no ocupar la demografia de la poca capacitat que té la societat espanyola per omplir la caixa de la Seguretat Social en aquest país amb els que tenim. I ara, per exemple, estan entrant molts pocs joves a l'edat de treballar, perquè també tenim pocs pares. Fa un moment parlàvem de que tenim cada vegada menys població fèrtil. Si tenim menys població fèrtil en edat jove, també tenim menys treballadors. I tot i tenir pocs treballadors, la precarietat està disparada, els salaris no acaben de pujar i les bases de cotitzacions d'aquests joves són baixes. Per tant, El gran problema de les cotitzacions no és la demografia, sinó és la diguem, la dèbil economia que tenim en aquesta societat, sobretot en la població jove. És a dir, amb la gent que tinguem, si tinguéssim uns nivells d'activitats i uns nivells de salaris com els alemanys o com els suecs, podríem omplir la caixa de la Seguretat Social molt més del que s'omple. Per exemple, encara hi ha moltes desigualtats entre homes i dones, no només en el salari, sinó en el seu grau d'aportació a l'activitat econòmica, no? Les taxes d'activitat són diferents per homes i per dones. També sabem que a partir dels 60 anys les taxes d'activitat baixen molt i que probablement si aconseguíssim que la jubilació legal fos la jubilació real, això també donaria ompliria la caixa. És a dir, que abans de pensar en la demografia com la causa de l'ensorrament del sistema de pensions, jo crec que s'ha de pensar en com de malament aprofitem tot el potencial econòmic que tenim.
I per pujar aquesta natalitat, per incrementar aquestes xifres, abans deia, s'han de buscar ajuda, s'han de buscar mecanismes, què creu que seria el que realment funcionaria per tal que aquestes persones que tenen aquestes ganes, no?, aquesta voluntat de tenir criatures, finalment les acabin tenint?
Mira, per mi el que funcionaria, jo crec que les polítiques que ajuden a les parelles que ja existeixen són bones, però no són suficients en la mesura de que una parella jove que ha aconseguit emancipar-se de casa, que té independència econòmica, que ja té la parella, lògicament, i que viu i ho ha aconseguit fer-ho, per exemple, abans dels 30 anys, ja gairebé segur, per moltes o poques ajudes que li donin, aquesta persona s'acabarà reproduint. Aquesta parella s'acabarà reproduint. El problema és que hi ha cada vegada menys gent que arriba en aquest estatus, en aquest estat. Llavors, jo, per mi, una política estructural que funcionaria seria promoure l'emancipació dels joves, és a dir, que els joves percebin que tenen una certa seguretat econòmica, una capacitat d'independència molt més d'hora del que ho fan, que no depenguin tant de les seves famílies, perquè lògicament no totes les famílies tenen els mateixos mitjans, i que puguin emancipar-se molt jove, que és el que passa a Suècia. I jo he fet estudis on el que he comparat és, he agafat, per exemple, dones espanyoles i homes espanyols que s'emparellen als 25 anys i que ja viuen junts als 25 anys, i ho he comparat amb homes i dones sueques que als 25 anys ja vivien junts. Llavors tenim dues parelles que comencen a viure en països diferents però a la mateixa edat. I llavors els segueixes en el temps i veus que unes a Suècia i les altres a Espanya tenen aproximadament el mateix número de fills. És a dir, que ara, on està la diferència entre Espanya i Suècia? Doncs que a Espanya probablement només hi ha un 20% de persones que ja estiguin en aquesta situació als 25 anys, i a Suècia és un 80% de persones que ja estiguin en aquesta situació als 25 anys. Llavors, això és el que marca la diferència entre Espanya i Suècia, o entre Espanya i els Estats Units, que la gent pot independitzar-se i formar parella molt abans. I llavors, tenen temps d'equivocar-se de nòvio i de nòvia, de buscar-ne una altra, i de remenar, i etcètera, i quan ho tenen tot, tenen encara 30 anys, que és una edat estupenda per reproduir-se. Si aquí comencem a posar el cronòmetre als 30 anys, doncs això fa que s'allargui tot, i que si no et surt bé, que si et separa dels 33, dels 34, ja és, caram, és molt irreversible, és molt difícil ja poder reenganxar-te amb el tema de la fecunditat.
Se'ns acaba el temps, però a nivell de, tenint en compte les dades que hem llegit aquests dies, que diuen que un de cada 10 embarassos que es produeixen són conseqüència de tractaments de reproducció assistida, donar més suport a les persones perquè puguin recórrer aquests tractaments també seria una via?
Home, evidentment tot ajuda. El que passa que l'augment de la freqüència de la reproducció assistida no deixa de ser una conseqüència molt directa d'haver endarrerit molt la decisió de tenir fills per tots aquests problemes que estàvem esmentant, no? I llavors, home, jo preferiria atacar les causes que provoquen que cada vegada hi hagi més gent que darrere està en la decisió i que, per tant, perquè han de passar per aquest procés, que no és un procés gens amable moltes vegades, que està, no està exempt de riscos en el sentit de que no es duguin a terme els embarassos amb les conseqüents frustracions que això genera en les persones que ho estan experimentant. I, per tant, crec que, a part d'ajudar i de poder, doncs, ajudes econòmiques, perquè són tractaments cars, etcètera, a part de tot això, sobretot, atacar les causes que fan que aquestes persones hagin hagut d'endarrerir tant aquesta decisió.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltes gràcies per haver atès la trucada del Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vostès. Un bon dia.
Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.